Aquí comença Onda Libre.
Every step I get, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get, I'm clocking that game. Molt bon dia a tots i a totes, aquí comença una setmana més aquest, el vostre programa Onda Libre, al 91.4 de la FM de Barcelona. Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Estem a 6 de juliol i són exactament les 12:02 i comencem a donar les dades del programa. La primera, doncs, a l'horari d'emissió en directe, que és tots els diumenges a partir de 12:15, de 12 a 2:15. La remissió, és a dir, la repetició, perquè aquest programa es grava i el podeu tornar a escoltar aquí per antena, és els dimarts a partir de 12:15. Altres dades que podem donar perquè pugueu escoltar el programa, doncs sempre que vulgueu, al vostre ordinador, si us descarregueu l'enllaç que pertinentment, amb més o menys regularitat, anem penjant al nostre blog www.espaialliberat.blogspot.com www.espaialliberat.blogspot.com. Les formes de posar-se en contacte amb nosaltres és a través del mail a ondalibre1917@yahoo.es, ondalibre1917@yahoo.es. També podeu trucar en directe al programa avui mateix, és el 933177366, 933177366. Totes aquestes dades que hem anat donant, que sigui del blog, que sigui de l'email, bueno, doncs també les podeu consultar a la plana web de Radio Contrabanda, on, a més de poder escoltar altres programes en podcast, podeu entrar al nostre, consultar de nou tota aquesta informació que us hem donat, i fins i tot, si esteu fora de Barcelona, perquè ja s'acosten les vacances i voleu seguir escoltant aquesta, la vostra ràdio, Radio Contrabanda, doncs podeu fer-ho a través d'internet, perquè tenim emissió online a través de la plana web.
Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió.
Bé, en el programa d'avui no tenim convidats, també és un altre monogràfic, però sí que radiarem una entrevista que li vam fer la setmana passada al secretari general de la CGT d'aquí de Catalunya, el Bruno Valtueña, sobre el tema del Tractat de Lisboa i la directiva aquesta que ha sortit última de les 65 hores. Aquest programa està dedicat a un dels nostres fidels oients que ens ho va demanar, sisplau, que féssim alguna mena de comentari. Doncs per aquest oient. Perquè veieu que no tenim cap problema en que ens feu arribar les vostres proposicions, fins i tot crítiques, les acceptem si són constructives. Però també, evidentment, tots aquells programes que siguin constructius i que ajudin a fer una comunicació més fluida entre oients i programa, evidentment. És una ràdio lliure aquesta, també la feu vosaltres. Doncs això és el que anirà el programa avui, de parlar del Tractat de Lisboa i de la directiva de les 65 hores amb el Bruno Valtueña, secretari general de la CGT de Catalunya.
De la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. No, me arrepiento. arrepiento. Volvería a hacerlo, son los pelos. No me arrepiento. Volvería a hacerlo, son los pelos. No pudo esquivar un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. No me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos. No me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos. No me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos. Arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos.
Ja ho hem dit abans de la pausa musical, avui tractarem sobre el tema de la directiva aquesta que va sortir fa poquet, de les 65 hores. Mirarem quina va ser la reacció tant sindical com política davant d'aquest atac en regla al moviment obrer, a les conquestes del moviment obrer, i començarem explicant d'on sorgeix a grans línies nosaltres per què creiem que surt aquesta directiva en el marc europeu del ministre de Relacions Laborals. Va ser una directiva que va sortir en una reunió conjunta de ministres de Treball i de Relacions Laborals a nivell europeu. Doncs aquesta directiva surt ni més ni menys d'unes societats capitalistes on la diferència entre rics i pobres és cada vegada més gran i on la crisi que tenen de guany, la crisi de guany que tenen els capitalistes, ens la demanen com sempre que la paguem els treballadors. I com la podem pagar, segons ells? Doncs, evidentment, augmentant les nostres hores d'explotació. Començarem llegint quina és la valoració de la crisi que se suposa la recessió de guanys capitalistes que se suposa que pateix Espanya. En els països rics no existeixen límits polítics, ètics o socials ni per als governs ni pels organismes que han creat per dirigir el món. El Fons Monetari Internacional, la FAO, el Banc Mundial, la Comissió Europea, l'Organització Mundial del Comerç, etc. L'única llibertat que existeix és la llibertat del capital. Sobre la base d'aquesta llibertat provoquen les crisis econòmiques com, quan i on els interessa, emportant-se per davant les il·lusions, les energies o la vida de les persones. Des de CGT pensem que les crisis econòmiques no succeeixen a l'atzar o sense motius, sinó que responen a criteris i estratègies calculades per continuar amb l'especulació, l'explotació, l'expoli o l'esquilmació dels recursos naturals i de la classe treballadora. A la CGT entenem que els treballadors i treballadores no som els responsables. No compartim i menys assumim que la crisi econòmica actual l'hàgim de pagar els de sempre, la classe treballadora i la ciutadania, resignant-nos impàvits a la gran mentida i gran estafa que suposa aquesta economia de mercat ara globalitzada. Passades les eleccions polítiques a l'estat espanyol, la crisi apareix amb tota la seva cruesa després d'un cicle econòmic basat fonamentalment en el creixement especulatiu del totxo i els serveis, una sobreexplotació de la mà d'obra, tant espanyola com immigrant, un sistema de relacions laborals on els drets dels treballadors han estat anul·lats per la llibertat de circulació dels capitals sense traves ni límits, sense un estatut protector del treball i uns sistemes públics que des de l'habitatge fins a la sanitat, passant per l'educació, l'energia i el transport han estat lliurats al lliure mercat i la lliure competència. Les dades espanyoles de la crisi representen els pitjors indicadors socials de tota la Unió Europea. Gairebé un terç de les llars espanyoles són mileuristes, és a dir, prop de 5 milions de llars. Les diferències entre la població més rica i la més pobra s'incrementen de forma alarmant. Les llars amb uns ingressos superiors als 35.000 euros anuals han augmentat el seu pes fins al 16,9, mentre que aquelles llars amb menys de 14.000 euros representen el 34,7%. La població espanyola, que és considerada com pobra, se situa en el 20%, mentre que a la Unió Europea dels 15, aquest percentatge se situava en el 16%. Això s'aprecia molt bé en la falta d'equitat i justícia en el repartiment de la riquesa. Els baixos salaris i l'alta precarietat en l'ocupació expliquen, en gran mesura, que la població de rendes baixes, llars amb rendes inferiors a 14.000 euros, com hem dit abans, hagi augmentat a un ritme superior al 5,4% que el tram de població de rendes mitges, és a dir, llars amb ingressos entre 14.000 i 35.000 euros anuals, que ho va fer solament en un 3%. L'índex d'atur no para de créixer, així com la inflació, les hipoteques, l'energia, l'IPC. Per tant, per la CGT, els responsables de la crisi són qui han d'assumir les seves responsabilitats i els costos, concretament l'empresariat, les multinacionals, el capital financer i els governs i institucions que legislen i donen cobertura democràtica a aquesta gran mentida i gran estafa social. CGT cridarà la mobilització per impedir que noves reformes laborals, noves retallades en els salaris, en les pensions, en les prestacions socials o els serveis públics siguin qui paguin una vegada més el desastre que representa el model capitalista. L'autèntica crisi és la crisi del model de mercat lliure que impedeix una societat basada en la solidaritat entre les persones, la cooperació, la llibertat i la justícia social.
Just a perfect day,
drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day.
Recordeu, esteu escoltant Onda Libre al 91.4 de la FM de Barcelona. Podeu trucar en directe i dir la vostra al 93-317-73-66.
Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what. Watch your soul. You're going to read just watch your soul. You're going to read just watch your soul.
Bé, seguim profunditzant en el que va significar l'aprovació el dia 9 de juny per aquest, bueno, per, aquest Consell Europeu de Ministres de Treball d'aquesta directiva laboral. Si hem llegit abans un comunicat de la CGT on parlava sobre quines són realment la crisi econòmica, qui la vol
que ens faci, o sigui, qui vol que la pagui, no? Vull dir, i què la va motivar, que és aquesta diferència cada vegada més grans entre rics i pobres basats en un model de lliure mercat, de creixement pel creixement, que és el nostre actual model de capitalista, d'acumulació capitalista que impera a l'estat espanyol, i qui volen aquests, qui vol aquesta classe dominant, aquesta burgesia, qui vol que la pagui, que sigui la classe treballadora i la ciutadania, doncs ara començarem a intentar entendre aquesta directiva que suposa d'atac frontal a drets col·lectius dels treballadors. Per això llegirem el comunicat que va generar l'aprovació d'aquesta directiva arran del dia 9 de juny per part de la CGT, i després de la pausa musical, després d'aquesta lectura, ja posarem l'entrevista amb el Bruno Valtueña i després ja començarem la valoració política per part de col·lectius comunistes de lo que significa aquesta directiva. El Comitè Confederal de la CGT, reunit en plenària confederal davant l'aprovació per part dels ministres de Treball de la Unió Europea de la Directiva sobre Ampliació de la Jornada Laboral Setmanal fins a les 65 hores, manifesta. Primer, l'oposició frontal de la CGT a aquesta mesura, que pretén acabar amb els fruits obtinguts per les lluites i reivindicacions de la classe treballadora durant els últims 300 anys i que, al començament del segle XX, va dur a la conquesta i regulació de les 40 hores setmanals de treball. Aquesta agressió suposa un atac gravíssim a les condicions laborals del conjunt de la classe treballadora i una regressió de la societat que ens condueix a situacions pròpies del segle XIX. Aquesta directiva atenta directament contra la possibilitat de conciliació de la vida familiar i laboral. L'aprovació d'aquesta directiva permet generar els mecanismes necessaris perquè la patronal pugui eliminar els convenis i drets laborals col·lectius, de tal manera que siguin els treballadors i treballadores, de manera individualitzada, qui negociïn les seves pròpies condicions de treball, partint de la base de la més absoluta indefensió. Des de la CGT seguim reivindicant la jornada laboral de 35 hores setmanals com a iniciativa que condueix cap a mesures de repartiment de la riquesa i del treball amb un horitzó final de justícia social. Com a Comitè Confederal de la CGT fem una crida efectiva al conjunt de la classe treballadora, a les seves organitzacions i a la societat per confluir en la lluita i la mobilització contra aquesta directiva i qualsevol altra mesura similar de la Unió Europea que demostri estar al servei de les multinacionals i el capital. El conjunt de la CGT treballarà amb tota la seva capacitat per oposar-se a aquesta directiva, incloent la possibilitat d'una convocatòria de vaga general, si així es considerés necessari. Veiem així que les primeres lectures que se'n poden fer d'aquesta directiva de les 65 hores és que trenca amb el model de relacions laborals, de pacte social que imperava des de principis del segle XX a través del repartiment de les hores d'explotació fixades en 40 hores setmanals i que obre la possibilitat de començar també a mercantilitzar allíbara, mercantilitzar i llíbera les relacions col·lectives entre treballadors i empresari, fora d'una altra conquesta històrica del moviment de la classe treballadora, que són els convenis col·lectius. Aquests convenis que no fan diferenciació dins d'un mateix sector de producció entre uns treballadors d'una empresa i els treballadors d'una altra. Amb aquesta directiva el que es diu és que, en conjunt, cada treballador pot decidir anar a parlar amb el seu jefe i dir-li: jo em vull acollir aquesta possibilitat d'augmentar la meva jornada laboral setmanal en 65 hores. Això, unit a tota aquesta pujada de preus en general, a l'augment de la precarietat en el treball i a l'augment de l'atur, quanta gent és un arma més en mans de la classe burgesa, de la burgesia, és un arma més en mans dels capitalistes per forçar la gent a que accepti condicions de treball i d'explotació més grans i més precàries. Per tant, comencem ja a perfilar què és exactament el que s'està buscant amb aquesta directiva de les 65 hores. És un atac més enfront del que han sigut conquestes obreres de més de 300 anys de lluita de la classe treballadora. Anem amb una pausa musical i després escoltarem el Bruno Baltueña, que ens explicarà més profundament des de la veu que li dona l'autoritat de ser el secretari general de la CGT de Catalunya el que suposa aquesta directiva de les 65 hores. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre al 91.4 de la FM de Barcelona. Consulteu el nostre blog www.espaialliberat.blogspot.com per poder-vos descarregar els programes i escoltar-los sempre que vulgueu al vostre ordinador.
I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. In the days between the hours, ivory towers, bloody flowers, push their heads into the air. I don't care if I ever know. There I go. Cries, telling lies, the promises you gave from the grave of a broken heart. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I
L'entrevista amb el Bruno Valtueña, secretari general de la CGT de Catalunya, per preguntar-li sobre la nova directiva europea de les 65 hores.
Bon dia.
Bon dia.
La directiva es va aprovar el passat 9 de juny. Dins del seu articulat, quins són els punts que trobaríeu més a ressaltar, més punyents?
En primer lloc dic que encara no s'ha aprovat, és un acord del Consell de Ministres de Treball de la Unió Europea. Van haver 5 abstencions i es té que portar al Parlament de la Unió Europea. Això serà probablement el mes d'octubre, quan es debatrà i on es traurà l'acord o es rebutjarà. Nosaltres de l'articulat el que hem vist és que és totalment retrògrad, és totalment cínic, i la justificació és perquè Londres s'afegeixi al signat de l'acord de Lisboa. Això és una excusa que nosaltres la trobem bastant hipòcrita, i en aquest sentit, doncs, l'acord globalment és totalment rebutjable per qualsevol que tingui dos déus de frent, sàpigui que com va la qüestió de l'economia i del món del treball, i per tant, doncs, no hi ha cap article de que es pugui salvar.
Sobretot s'ha fet referència a aquells que parlen de la negociació directa entre empresari i treballador, i que és un atac al conveni col·lectiu, bueno, a instruments com conveni col·lectiu. Bueno, i de fet en la sanitat també s'ha ressaltat el fet que hores de descans no computin com a hores de treball. Jo crec que allò de les 65 hores és el que més crida l'atenció, no?
Sí, és el que més crida l'atenció, però a nosaltres, els sindicalistes, sobretot els que ens considerem revolucionaris, o com mínim que no estem d'acord amb el sistema que hi ha actualment en Europa i en el món, considerem que no solament és un atac als convenis col·lectius, és que és un atac inclús als drets humans, perquè si ens posem una mica a esbrinar què és com anirà les actituds dels empresaris si aquest acord s'aprova, doncs tothom sap que molta gent o tenim que saber que aquí a l'estat espanyol, doncs, més del 80% dels treballs són en empreses petites. Aquí, doncs, el que haurà serà una pressió molt important als empleats més precaris i als treballadors més que tenen treballs, com he dit abans, a empreses més petites, i això, doncs, serà, doncs, una manera de pressionar, perquè no creiem nosaltres, amb l'experiència que tenim, que molts empresaris no facin la pressió perquè el treballador, quan signi un contracte, doncs, pugui tenir un marge de negociació perquè no siguin 60 hores, sinó que siguin menys.
En el plan de les condicions laborals, quina creieu que serà la conseqüència més immediata d'aquesta directiva? Per posar un exemple, la conciliació entre vida familiar i laboral seria una de les que ho trencaria, no? La possibilitat.
Jo primerament penso que aquest acord que han pres els ministres de treball, qüestió que ha provocat ha sigut la reacció de tot el món sindical, o sigui, no només nosaltres, la CGT, o sindicats que no estan dintre de l'òrbita del sistema o del poder econòmic i polític, sinó que ha sigut rebutjat per tothom. Inclús jo he vist algun cartell que el Partit Socialista de Catalunya ha fet en contra de les 65 hores. O sigui, la primera reacció que hi ha hagut ha sigut un rebuig de tot el món sindical. Ja veurem com, amb la fermesa que es porta i que es negocia aquest rebuig, no? I nosaltres pensem que hi ha moltes possibilitats perquè no s'aprovi aquesta llei al Parlament. Naturalment, que si s'aprovessi aquesta llei, doncs la conciliació familiar, doncs, perquè si anem a les 60 hores si s'aprova les 60 hores que afectaran als treballadors, pues tindran que ser 6 dies, 10 hores de treball, 6 per 12. Això indudablement, si actualment, inclús amb una llei d'igualtat que d'una manera feble, no? Però toca aquesta qüestió aquí a l'estat espanyol, hi ha dificultats per als convenis, posant-nos d'acord amb els empresaris, i sempre i estem veient amb el dia a dia com els empresaris estan fent tot el possible perquè aquesta conciliació sigui a la seva manera i aquesta llei pues, incidir ells d'una manera que dificulta la conciliació familiar, amb aquesta llei és que eliminaran qualsevol relació familiar, o sigui...
Vosaltres, en els diferents comunicats que heu anat traient, parleu d'oposar-hi al contingut de la directiva, la mobilització social, la mobilització sindical dels treballadors, en base, per exemple, a propostes com les de les 35 hores, però també en últim extrem a la convocatòria d'una vaga general. Quines circumstàncies, què motivaria que s'arribés a aquest extrem?
A veure, amb això nosaltres el que ja hem fet ha sigut uns comunicats que ho hem estès arreu de totes les empreses on tenim implantació. Nosaltres parlem de la vaga general després de fer tot un treball de conscienciació, de mobilització, i és una eina que tenim perquè pensem que és molt important la gravetat, per la gravetat de fer aquesta vaga, per la gravetat d'aquesta directiva. Inclús hi ha sindicats, per exemple, al voltant del que és la CES, que ja estan parlant de fer algun dia algun acte de rebuig a nivell europeu. O sigui, no és una vaga general, però sí que ens reafirma en què ens hem de posar, però en totes les nostres forces, aquesta directiva, perquè aquesta directiva només pot favorir els empresaris, el món del capital, i totalment deixar amb més drets els treballadors i deixar amb més poders als empresaris.
Quin escenari llavors estaria plantejat per arribar a convocar aquesta vaga?
Bueno, l'escenari és que durant aquest mes tenim que fer la informació i la sensibilització. Hi ha un mes que és inhàbil, que és el mes d'agost, que tothom estarà de vacances, i el mes de setembre és quan tenim que fer pues, manifestacions, concentracions i tot el que pugui ser perquè el rebuig de la ciutadania cada vegada sigui més fort i que els treballadors pues, tinguin el protagonisme que es mereix aquesta directiva.
Us hi sumareu a les jornades de mobilització a nivell europeu del 7 d'octubre? Em sembla que l'eslògan és per un treball decent, no? Jornada mundial per un treball decent.
Sí, bueno, està bé que les direccions de Comissió i UGT estiguin parlant d'això, a veure si convenis que han signat algunes federacions i algunes seccions sindicals d'aquests sindicats els rebutgen i els tiren per darrere. Nosaltres pensem que si són 5 o 10 minuts o 15 minuts, això no deixa de ser un acte simbòlic.
Es parla d'això, de fer una aturada de 7 a 5-10 minuts.
Sí, es parla entre 5 i 15 minuts de fer un acte. Home, és simbòlic i pensem que és un acte com simbòlic que és, pues, que es pot quedar amb una justificació. Nosaltres tenim que parlar primerament ja ho hem parlat entre nosaltres, ara el que tenim que mobilitzar és els sindicats i les federacions, els tenim que posar d'acord i naturalment no estarem en contra de qualsevol mobilització, però si considerem que no satisfaig els objectius i que amb aquesta mobilització que fa la CES, la gran coordinadora sindical d'Europa, es queda tan tranquil·lament els polítics que volen signar això, doncs tindrem que anar a algú més fort. Sí.
Les 65 hores, les directrius sobre immigració o aquestes sentències del Tribunal Europeu inhibint responsabilitat laboral en empreses externalitzades a altres països, no són com esglaons d'un mateix projecte neoliberal que es plasma en el Tractat de Lisboa?
Està clar que sí, o sigui, tot és un, és anat pas a pas, és un bloc que signa a Lisboa, però hi ha uns anys per anar pues, posant-lo en marxa. A poc a poc, primer una mesura, després una altra i naturalment. O sigui, hi ha una il·lògica que nosaltres no estem d'acord. Ells es mouen amb la lògica que si els empresaris guanyen, l'economia se dinamitza, el consum puja, els treballadors tenen més poder adquisitiu. Això és una fal·làcia, perquè això no... és puntualment pot ser que sí que es vegin aquests resultats, però l'aspiració nostra com sindicalistes no és que l'Europa del capital sigui l'Europa que tenim que acceptar tothom. O sigui, nosaltres estem fent campanyes contínuament perquè hi hagi una societat a Europa la més avançada que pugui ser dintre del que és l'economia globalitzadora que hi ha.
Quin és el model d'acumulació que el vostre parer planteja el Tractat de Lisboa?
Perdó?
El model d'acumulació que planteja el Tractat de Lisboa a llarg plaç per a Europa.
D'acumulació?
Sí, d'acumulació capitalista, en un sentit de moda de producció, de noves relacions.
Bueno, ells parlen de lo que és la flexiseguridad, i això és el chocolate del oro, per poder-lo decir. O sigui, no deixa de ser que crea unes aspiracions als treballadors de que deixen de que es deslocalitza una empresa i es queda en, es, lo que, i va a altres llocs. Ara mateix avui venim cap aquí cap al meu local, pues he sentit que hi ha una empresa que anirà a Tailàndia i que només es quedarà aquí als laboratoris, però el que és la producció anirà a Tailàndia perquè tenen que incrementar el que és el capital de l'empresa i fins 14 milions, ara no em recordo el nom de l'empresa, però això, o sigui, això és un, totalment il·lògic dintre inclús de la Unió Europea, que diuen els polítics i els empresaris que volen fer. És una Unió Europea on ells, per molt que ho vulguin disfressar, és anar darrere i inclús a condicions laborals del segle XIX, principis del segle XX. Home, estem en una situació que no es prohibeixen els treballadors associant-nos a sindicats i organitzacions dels treballadors, però clar, ells ja tenen la iniciativa, tenen el poder econòmic i mediàtic i és on es va. O sigui, és, encara que per molt que vulguin disfressar-ho, és la lluita de classes del segle XIX i del segle XX, que ara estem al segle XXI, amb unes formes de dir les coses diferents per enganyar o despistar a molta gent. Però és que ja sabem com es belluguen els fils de l'economia i de la política, però sabem que és el mateix.
I ja l'última pregunta. Quina opinió us mereix la forma en com s'ha adherit al Tractat de Lisboa al Parlament espanyol?
Home, doncs és de la manera més democràtica dintre de la democràcia formal que hi ha. O sigui, si la democràcia és només que els que s'han votat cada 4 anys per un 78% de la població, sense discussió de la societat, ja tenen les mans lliures per signar el que ells pensen o el que ells volen, això democràticament és el més ampli que pot ser. Nosaltres pensem que igual que ha hagut una consulta a Irlanda fa unes setmanes, doncs hi ha qüestions tan importants com mínim hauria d'haver una discussió dintre de la societat perquè aquesta gent, aquests representants que no crec que s'afegeixin a les 60 hores setmanals. Ho hem pogut veure en plens del Parlament durant els partits de l'Eurocopa d'Espanya, que estaven buits els seients. No tenim notícies de que els hagin sancionat per fer l'abandono del puesto de trabajo o la mala fe contractual, com si s'apliquen als empresaris aquí, als treballadors. Pues pensem que és això és una demostració més que la política parlamentària és un referent poc seriós per canviar la societat i per fer un món millor i per fer un món més equilibrat, més igualitari i on hi hagi la justícia social, que és a lo que aspirem com a mínim els homes i dones de la CGT, de la Confederació General del Treball de Catalunya i de tot Espanya, clar.
Doncs moltes gràcies per el vostre temps.
Pues gràcies a tu per l'entrevista.
Bé, ja hem escoltat aquí l'entrevista al Bruno Valtueña. Si us sembla, anem amb una pauseta musical per poder pair tot el que ens ha estat explicant el secretari general de la CGT de Catalunya i continuem a Onda Libre, ara ja tractant el tema d'explicar què és el Tractat de Lisboa, què és el marc legal global que dona aixopluc a totes aquestes mesures com les 65 hores o la directiva de la vergonya per persecució d'immigrants. Recordeu, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana al mail ondelibre1917@yahoo.es.
Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the North Abroad. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote for some neighbors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the old man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. Who's in the best-selling show? Is there life on
Bé, hem dit que començaríem a parlar sobre el Tractat de Lisboa. Bueno, és cert mitjanament, perquè no ens agradaria acabar el tema de la directiva de les 65 hores, que és una cosa que, bueno, evidentment, va al costat de lo que significa el Tractat de Lisboa, la seva aprovació. Ara parlarem de quina és la valoració que en va fer a la gent d'ATAC i també la pròpia gent de CGT quan es va adherir l'estat espanyol amb una majoria dins del Parlament quan Espanya estava guanyant l'Eurocopa. Quan Espanya estava guanyant l'Eurocopa d'una manera amb sevícia, amb alevosia i nocturnitat, com si diguéssim, mentre la gent estava veient el partit, els nostres polítics, a les nostres esquenes, sense cap mena de participació democràtica ni consulta, estaven decidint adherir-se a un marc constitucional a nivell europeu que marcarà les nostres realitats, la nostra realitat com a ciutadans i com a treballadors els pròxims anys. Així de democràtic és el nostre estat, Així de democràtic es comporta l'estat dels monopolis espanyol. Però no voldríem acabar el tema de la directiva sense veure quina és la posició de Comissions Obreres. Diu així, el secretari general de Comissions Obreres, respecte a lo que són aquestes, tota aquesta ofensiva neoliberal que s'està duent des de les institucions europees enfront dels treballadors, i per afrontar aquesta crisi que pateix el de guanys, aquesta crisi de guanys que pateix el capitalisme. El secretari general de Comissions Obreres, José María Fidalgo, confirmó que el compromiso de su sindicato sigue vigente y no es otro que la moderación salarial. Reconoció que será una senda difícil, dado el aumento de la inflación, pero insistió que a los trabajadores le había ido bien... Voy a tornar a repetir. Pero insistió que a los trabajadores le había ido bien en los últimos años con ese principio de moderar los salarios. El secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, ha pedido responsabilidad a los partidos políticos y a los agentes sociales a la hora de, como decía, agentes sociales a la hora de afrontar la crisis económica. El dirigente sindical ha criticado que en ocasiones se zarandeen las propuestas del gobierno por parte de la oposición sin que se den otras alternativas. Citando textualmente, en situaciones de crisis hay que ser comedido, ha afirmado el secretario general del sindicato. Fidalgo ha enviado este mensaje durante una comparecencia para hablar sobre la situación económica, consciente de que la comparecencia que tendrá el miércoles en el Congreso el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Fidalgo se alegra en coincidir con Zapatero en pensar en los de abajo antes que los de arriba. Y añadió que si la oposición quiere colaborar, que diga cómo. Luego argumentó en clave progresista al afirmar que no se colabora diciendo que está pensando en los intereses de las personas y al mismo tiempo plantear que se reduzca todavía más el gasto público o recaudar menos para reducirlo, porque así nos arregla la situación económica de nuestro país. Fidalgo dijo que el sindicato, Comisiones Obreras, no admitirá recortes en la protección social de los trabajadores debido a la crisis económica, pero participará activamente en la mesa convocada por el gobierno con la UGT y la patronal para debatir sobre la nueva reforma laboral. Además, se ha mostrado contrario a una reforma urgente del sistema de pensiones, tal y como solicitó el Banco de España, y de los recortes en el gasto público, que afecten a la calidad de los servicios públicos. Fidalgo ha apostado por mantener el compromiso con la moderación salarial, que se ha producido en los últimos años y que ha permitido mejorar la renta de los trabajadores, pero sin alimentar la espiral inflacionista. Sin embargo, ha reconocido que mantener esta senda será difícil debido al alto nivel en el que se ha situado la inflación. Asimismo, ha manifestado que los trabajadores no son los causantes de la crisis y ha anunciado que su sindicato será responsable a la hora de afrontar la gravedad de la situación económica. Bé, sí que ja veiem per on va Comissions Obreres dins de la seva moderació bastant conservadora i molt poc ofensiva amb el capital. Si bé tampoc estem d'acord amb totes aquelles persones que diuen que Comissions Obreres en general són un sindicat a groc totalment vengut a la patronal, etc, etc. Evidentment, s'ha de ser molt crític, han tingut actuacions penoses aquí a Catalunya. Només tenim que recordar els casos de la SEAT. La seva direcció és una direcció moltes vegades amb unes certes derives dretanes que no poden ser admeses, però, evidentment, un, és un sindicat on s'hi agrupa la majoria de la classe treballadora, per tant, no podem excloure aquesta realitat. Seria caure en un subjectivisme escarranós que no crec que dugués a cap postura d'unitat constructiva. I segona, que bueno, ja ho hem vist, de vegades serveix, com a dic, fins a del que seria un sindicat molt més dretà o molt més groc, com pot ser UGT, han propost dient que no acceptaran una reforma del sistema de pensions o que el dèficit zero en despesa pública no és una bona solució per superar aquesta crisi. Sí que és cert que, clar, demanant la moderació salarial és un atac enfront de les rendes del treball perquè, clar, es perd la capacitat d'adquisició davant de la inflació. Si no puges els salaris adequant-los a aquest augment de l'IPC i aquesta inflació en general, els estàs fent perdre capacitat adquisitiva. Només era per confrontar les dues visions, la de la CGT i la de les comissions per boca de la seva direcció, del seu secretari general, en el que ha sigut tant la crisi de guanys que estem patint com aquesta directiva de les 65 hores. Anem amb una pausa musical i després, ara sí, ja començarem a tractar en els últims minuts del programa del que suposa el Tractat de Lisboa i com va ser aprovat aquí a l'Estat espanyol, que és d'una manera ignominiosa i totalment antidemocràtica. Recordeu, estem escoltant Onda Libre al 91.4 de la FM de Barcelona, Ràdio Lliure i Autogestionada. Si voleu escoltar-nos fora de l'àrea metropolitana, ho podeu fer consultant la plana web de la ràdio www.contrabanda.org. Allà entreu, cliqueu Emissió per internet i podreu escoltar-lo des del vostre ordinador si esteu ja de vacances.
Cool kids never have a time. unchained. We're all looking at a different picture through this new frame of mind.
Bé, és el que té, és el que té el directe. Quan dèiem allò de, que pugui escoltar-ho només que estigui de vacances, i qui no estigui de vacances, home, també, tothom qui estigui fora de Barcelona, que no li arribi exactament bé dins de la pròpia Barcelona, perquè visqui una mica més allunyat del que són els nostres repartidors, doncs ho pot fer per internet, evidentment, no només ha de ser la gent de vacances. Eh? Després tu escoltes i dius, ai, podria haver rectificat això, podria haver dit jo altre. El bo és que tenim ara també emissió per internet, i ens podeu escoltar en plena qualitat des del vostre ordinador a través de la plana web que, de Contrabanda, www.contrabanda.org, i allà teniu l'emissió online. Bé, com dèiem, anem a veure què és exactament el Tractat de Lisboa, que és el que dona en part legal, des d'una forma, des del punt de vista de la Carta Magna, constitucionalment parlant, a nivell europeu. Aquest Tractat de Lisboa es va aprovar, va ser firmat per 27 membres de la Unió Europea el passat desembre i fa poquet, ja explicarem després, per l'estat espanyol, pel Parlament espanyol, just coincidint amb l'Eurocopa. Així som aquí, aquest és el nostre govern. Això és el que confia en nosaltres, en la capacitat de consciència i de reflexió, la confiança que té en els seus projectes polítics la nostra classe política. Bé, la valoració que en farem és una lectura d'una nota de premsa que va fer ATAC, l'organització aquesta per un mercat financer més just a nivell internacional que té la seva seu a França. El Tratado de Lisboa, firmado en diciembre pasado por los 27 miembros de la Unión Europea, regula las políticas económicas, financieras y tributarias. Pero cuestiones sociales como los niveles salariales y el mercado del trabajo son ignoradas, señaló Trouvé, que es Aueli Trouvé, copresidente de la agrupación ATAC. La protección de los derechos sociales es secundaria en el referido documento, advirtió esta dirigente de ATAC en entrevista al canal de televisión germano Deutsche Welle. Además, demandó respeto para la decisión de la mayoría de los irlandeses de rechazar el mencionado acuerdo sustituto del fracasado Tratado Constitucional Europeo, el cual también naufragó tras vencer el no en sendos referendos realizados en Francia y Holanda en 2005. Tales resultados confirman la brecha democrática existente entre la población y los responsables de la construcción europea. Principal promotora, subrayó la dirigente de ATAC, principal promotora de la campaña del no en la consulta efectuada el 12 de junio pasado en Irlanda. Al respecto, recordó que hace tres años los franceses denunciaron con su voto en el referendo un proyecto neoliberal y se pronunciaron por una Europa social, ecológica y democrática. La prensa local comenta que el Tratado de Lisboa excluyó exigencias planteadas en el debate para el anterior proyecto constitucional, como los servicios públicos, la igualdad hombre-mujer, la laicidad, la conservación del medio ambiente y la Europa social, entre otras. Para la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, prevista para el 1 de enero de 2009, el documento debe ser ratificado por los 27 miembros de la Unión Europea. Además, pero... el rechazo de Irlanda, de los presidentes de Polonia y Alemania, que se abstuvieron ayer de respaldar al citado acuerdo. Per tant, si es necessita que 27 membres de la Unió Europea donen el vistiplau a un tractat de Lisboa que no recull les demandes que es van fer, a les esmenes que es van fer a l'anterior, que ja va ser rebutjat, perquè inclogués la defensa de serveis públics, la igualtat entre home i dona, laïcitat, etc, conservació del medi ambient, bé, doncs no només no ha recollit aquelles esmenes de l'anterior tractat constitucional, que ja va ser tombat, sinó que a sobre no té tot el respaldo de les 27 membres de la Unió Europea, sinó que ja ha sigut rebutjat el passat 12 de juny per Irlanda i presidents de Polònia i Alemanya s'abstenen. ATAC, fundada en França hace 10 anys, para vigilar las transacciones de los mercados financieros se ha convertido en bandera de un amplio movimiento social que incomoda a grandes transnacionales e incluso a gobiernos europeos. Això és el que s'està movent en les altes esferes de la política europea, de la classe política europea, dels governs europeus. És aquest Tractat de Lisboa que sanciona el lliure mercat, que aprofundeix en la precarització dels treballadors i les treballadores a nivell europeu. Sembla que no van entendre aquell rebuig del 2005 als seus plans neoliberals i tornen a intentar-ho. El més greu ha sigut el que ha fet el govern espanyol, el Parlament espanyol, a l'aprovar-ho el dia de l'Eurocopa sense cap mena de consulta. Popular, clar, evidentment. Consulta entre ells no és el mateix que fer la consulta popular, sinó deixem-nos ja de tonteries de que si són els nostres representants, eh? La informació està estreta també de la gent de la CGT i és un article de fons que parla doncs això, de com el passat 26 de juny el Parlament espanyol va ratificar el Tractat de Lisboa, pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió Europea i el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. Es va votar al Parlament espanyol amb 322 vots a favor, 6 en contra i 2 abstencions. Qui se'n devia abstindre? Faltant la ratificació pel Senat, és a dir, ha estat ara aprovat pel Parlament espanyol, falta la ratificació del Senat. El Regne d'Espanya és l'estat número 20, ja ho hem dit que es necessita l'aprovació dels 27 estats membres de la Unió Europea perquè tiri endavant aquest Tractat de Lisboa, que ha aprovat el Tractat de Lisboa, sostraient a la seva ciutadania el dret a informar-se, debatre, donar suport o oposar-se al mateix. Se'n recorda algú d'aquelles eleccions per votar a favor o en contra de la Constitució Europea? Per cert, que aquí va sortir el sí. El PSOE en aquell moment també demanava el sí, el PP també demanava el sí. Izquierda Unida deia que no, en juntament amb els nacionalistes d'Esquerra Republicana, bueno, tota la gent BNG, etc., i uns altres grups parlamentaris. Doncs ara mateix ni tan sols s'ha fet aquest referèndum a nivell nacional, sinó que directament, amb nocturnitat i alevosia, amb tota la sevícia possible, aprofitant un partit, se suposa que transcendental, ja m'agradaria a mi veure fins i tot si no estava amanyat directament per sostreure l'atenció de la gent dels veritables problemes de crisi econòmica que estem patint i poder fer aquestes reformes de calat a favor del capital, per poder solucionar aquesta crisi a favor del capital, donant una clau de volta més en l'atac als drets dels treballadors i treballadores, com és aquesta aprovació del Tractat de Lisboa. Aquesta ratificació pel Parlament espanyol sense pressió en el carrer, perquè aquí ningú s'ha enterat de res, no ha sortit ni en els mitjans de comunicació. Sense oposició mediàtica, sense publicitat, sense debat públic i amb la selecció espanyola de futbol triomfant a l'Eurocopa, és l'estil que ens promet la nova Unió Europea. Entreteniment i tafaneria fashion per tots i totes, mentre la classe política, molt professional, experta i entesa, decideix en silenci pels altres. Que més preocupades, caminem amb l'Euríbor pels núvols, els acomiadaments, la pujada imparable de preus, l'atur i omplir el depòsit del cotxe per anar a treballar. Sembla que ens estiguin dient, deixeu-los que gaudeixin de la vida, que ja estem nosaltres, els polítics i polítiques, per pensar per ells en les coses importants que són per al bé de tots nosaltres. Tindrien que dir exactament, en realitat, que estan fent política pels poderosos. Estan fent política per als que inverteixen i especulen en la borsa. Els que reestructuren i deslocalitzen empreses, els que armen els exèrcits, els que guanyen fortunes amb infraestructures, la construcció i els habitatges, els carcellers i caçadors d'immigrants sense papers. És per tota aquesta gent que ells estan fent polítiques. És per als capitalistes, és per la burgesia monopolista que s'ha lucrat durant tots aquests anys i que una vegada que ja té les butxaques tan plenes que no pot agafar-ne més, deixa caure l'economia a sobre de les famílies dels treballadors. From this time,
unchained. We're all looking at a different picture through this new frame of mind.
Tenim un problema, i el problema es diu Unió Europea, un projecte polític del capitalisme globalitzat i esclavitzador de països, pobles, treballadors, treballadores i immigrants. CGT reitera el seu compromís a la denúncia i en la lluita contra la Unió Europea i ens seguim preguntant, Unió Europea per què? Per a qui? I les respostes són desgraciadament tossudes. Per crear una superpotència militaritzada i antidemocràtica i per als rics de la política, el comerç, la indústria i les finances. Serem capaces de plantar-li cara? Bé, doncs això és el que ens promet aquest és un escrit en el qual hem basat també comentaris nostres a sobre de la Secretaria Social d'Acció Social de CGT. Tenim que prendre consciència de que la legislació a nivell europeu té més força i és més vinculant que les pròpies legislacions nacionals. És a dir, hem de tenir en compte que actualment el 80% de les lleis que s'aproven als països europeus provenen de Brussel·les. I si aquesta és la mena de constitució que ens estem dotant, una constitució que ens afectarà a totes les legislacions dels països membres de la Unió Europea, és una autèntica vergonya, per no dir un autèntic robatori a lo que són drets democràtics mínims en aquest país, que no s'hagi fet cap mena de consulta i es decideixi de tapadillo al Parlament, aprofitant que s'està jugant la final de l'Eurocopa, per adherir-se a aquest Tractat de Lisboa, que és el tractat, ja ho hem dit, ho repetim, és un tractat pels poderosos, és un tractat per la indústria, pel capital financer, per la banca, perquè segueixin embutxacant-se el benefici del nostre treball. És, per tant, un tema punyent, un tema de reflexió, no només ara dels nostres oients, sinó a nivell col·lectiu, de tots aquells col·lectius, associacions, polítiques, sindicals, que s'anomenen anticapitalistes, que volen una transformació de les relacions de producció i canvi d'aquesta societat, que volen un millor repartiment de la riquesa, que ens plantegem que s'està militaritzant, que ens estem convertint en Europa fortalesa i que hem de començar a plantejar des de la base, des de la unitat, sense crítiques sectàries, la resposta a tota aquesta ofensiva del capitalisme i del capitalisme neoliberal, a les conquestes i els drets dels treballadors i treballadores a nivell europeu. Amb això acabem el monogràfic d'avui. Comencem una miqueta, aprofitem els últims minutets del programa per fer agenda. Recordeu, esteu a Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana al correu electrònic ondalibre1917@yahoo.es. Doncs ho dit, anem amb l'agenda de Onda Libre. Bé, comencem amb la primera convocatòria. Demà a les 6:30 comença la quarta convocatòria, la quarta edició de la Universitat Progressista de Catalunya. La conferència d'inauguració estarà a càrrec de Vicenç Navarro i seguida d'una entrevista documental a Noam Chomsky. Això demà a partir de 6:45 a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, a la quarta planta, inici de la quarta edició de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya. Seguim amb una altra convocatòria. Es diu en Bolívia, així en exclamació. És el dimarts 8 de juliol a les 7 de la tarda, un acte xerrada que es diu en Bolívia, al Casal Transformadors, a Ausías Marc 60, Barcelona. L'hora és a les 7 de la tarda. Comença a les 7 de la tarda aquest acte xerrada de suport al procés de sobirania de Bolívia, d'aconseguir aquesta sobirania de Bolívia amb el govern d'Evo Morales. Acte xerrada en Bolívia al Casal Transformadors, Ausías Marc 60, Barcelona. I bé, amb aquestes dos actes, el del demà, que començarà a les 6:45 a la Facultat de Geografia i Història, la quarta edició de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, i el dia següent aquesta xerrada a partir de les 7 al Casal dels Transformadors, aquesta xerrada sobre Bolívia, a partir de les 7 a Ausías Marc 60, a partir, bueno, això, a, si no, on ja ara recordo malament l'hora. Tornem a dir-ho, perdó, exactament sí, a les 7, el dia 8 de juliol, amb aquests dos actes de dilluns i de dimarts, ens acomiadem fins la setmana que ve. Una setmana més on tindrem una altra Onda Libre, i on esperem doncs, tractar temes d'actualitat que ens semblin que han de ser tractats des del punt de vista de la informació real, ja jo no li diria contrainformació, sinó que parlaria d'informació real, enfront de la contrainformació i de la intoxicació que suposen els mitjans del mainstream, els mitjans convencionals. Seguiu escoltant a Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM, aquesta ràdio lliure i autogestionada, aquesta experiència compartida amb altres ràdios lliures de Barcelona, que necessita també de la vostra col·laboració. Com ja sabeu, podeu fer-vos socis col·laboradors, només teniu que consultar la plana web i allà us hi podreu informar de com fer-ho. Fins la setmana que ve, una setmana més, Onda Libre a partir de les 12, fins al pròxim diumenge. Que tingueu molt bona setmana a tots i a totes, i compta amb el sol a la platja, que crema molt, Poseu-vos cremet abans de sortir de casa. Fins la setmana que ve, salut!
en este